local, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mari Muntanya en directe, 12 a 1 del matí.
Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs sí, estem en directe al Mar i Muntanya. Tornem a començar una nova hora de programa. Tinc ja aquí a punt el meu, els nostres estudis, els estudis de Ràdio Vilafant, els convidats. Sé que Juanjo López de Ràdio L'Escala ens està escoltant també. Juanjo, si vols saludar els convidats.
Doncs sí. Home, i tant que saludo. Ja he vist la foto i he vist que estàs molt ben acompanyada. Avui a Mercè
molt
no et podràs
ben acompanyada, exacte. Us explico una mica d'on ve la cosa, perquè són, tinc amb mi quatre joves que han participat en el casal del Casa Meu. El Casa Meu, per explicar-vos una mica, companys, és una proposta de casal d'estiu que es fa des del projecte que penja des de la Fundació Sant Vicenç de Paül. Durant l'any fan també classes de reforç i així, i a l'estiu doncs, fan aquest casal inclusiu. I un dels projectes que tenien em van demanar a mi si jo els podia ajudar o podia intervenir, demanar-los que investiguessin, que fessin una mica de tasca de, com de periodista, per descobrir quins són els personatges il·lustres de Figueres. I llavors jo vaig pensar, ostres, això ho podríem aprofitar pel programa i que ens ho vinguin a explicar quins són els personatges il·lustres de Figueres. I per què no, de passada ens pot servir a nosaltres al Mar i Muntanya doncs, per descobrir personatges il·lustres, per exemple, de tu Juanjo, a l'escala, a veure si trobes algú que t'ho expliqui, o personatges il·lustres doncs, de Sant Joan o de Salrà. Si us sembla, jo veus, enceto, obro la veda, que diuen, i comencem amb els de Figueres. Anem a presentar els que m'estan acompanyant, que ja tenen moltes ganes de parlar, que estan aquí ja preparats. L'Adam, aquí al meu costat, bon dia. La Jihan.
Bon dia.
El Davidi. I en Déu.
Bon dia.
I també tenim bon a la monitora, la Mireia Guerrero, que està aquí vigilant-los. Bon dia, Mireia.
Bon dia.
Ho he dit bé, he explicat bé el projecte?
Sí.
Val, perfecte. Doncs la idea era això, no?, que descobrissin els personatges il·lustres i que haguessin de fer una feina. Però no només és allò d'estudiar, de buscar, de redactar, sinó que al final de tot, quan ho tenien tot investigat, havien de fer una espècie de talent show, ara m'ho explicareu, per defensar aquell personatge que havíeu treballat. Expliqueu-me. Aquest talent show l'heu fet aquesta setmana. Qui m'explica com ha anat això? Primer tu i després tu, si vols.
Sí.
Com ha estat aquest talent show?
Ha estat molt bé.
Què vau haver de fer?
Hem fet grups i uns han fet un teatre i altres han fet un rap.
Exacte, o sigui, tenim un representant de cada grup, tu que ens ho volies explicar, Davidi, com ha estat aquest talent show? Tu, quin grup eres?
Jo era el grup de...
Com era? Ara no te'n recordes. No te'n recordes de quin personatge.
Ah, sí, tu... jo era el grup de Carme Wash.
Del Carme Wash, un dels personatges il·lustres, Veus, aquí a poc irem descobrint. Digue'm, Adam.
Jo del Narcís Monturiol.
I tu?
Alexander Dolofeu.
I tu, Déu?
De la Carme Wash.
De la Carme Wash, o sigui, vosaltres sou del mateix grup. I llavors, després de fer aquesta investigació, expliqueu-me, tu deies un rap per defensar-lo. Com se us va acudir?
Cadascú feia un rap, un teatre. Cadascú a llegir el que volia fer.
I vam recórrer tots els instituts per visitar-lo i per veure com és.
Vale, ara us una pregunta. Com ha estat aquesta feina de periodista? No sé si us ha agradat. O si us agradaria ser periodista.
A mi m'ha agradat perquè amb el grup de Casa Meu hem recorregut tot els tres instituts per veure quins era.
Els tres instituts d'aquí a la ciutat de Figueres,
sí,
que us han ajudat, us han donat una mica de suport amb els personatges. Recordem,
sí.
Carme Guas, m'heu dit.
Monturiol.
Alexandre de l'Olofeu, clar. És que tenim dos instituts, bueno, i una escola, no?
Sí.
Tenim l'Institut Alexandre de l'Olofeu, tenim l'Institut Narcís Monturiol i tenim l'escola Carme Guas Quiderner. Ideal, no?, per treballar. I què us han explicat? Com ha estat aquesta feina?
Bé, a mi m'han explicat que van crear el primer submarí i si no fos per ells ja no existia submarí.
Clar.
No podríem veure el món aquàtic.
Ah, clar, perquè recordem, els nostres oients, potser hi ha algú que no ho sap. No sé si vosaltres ja ho sabíeu abans qui era Narcís Monturiol.
Sí.
Si ho sabíeu?
Més o menys.
Més o menys, sabíeu això,
jo
el submarí?
No.
Tu no ho sabies i t'ha servit per aprendre-ho, eh?
Sí.
Clar, la gràcia d'aquest projecte doncs, era això, no?, que coneixessin la part més propera i de manera doncs, com un joc, no?, perquè suposo que no tot haurà sigut mirar papers o escoltar xerrades, no? Deveu haver fet coses divertides.
Divertides. Hem fet jocs amb els personatges il·lustres, com per exemple fèiem grups i fèiem com jocs per descobrir amb un paper qui era.
Personatges il·lustres de Figueres.
Clar, i això va començar...
I van fer fotos del personatge amb la cercasa on vivia i això.
Ah, molt bé, o sigui que vau buscar l'origen de cada personatge i vau fer la fotografia de la ubicació per explicar, doncs, no? Va néixer a Figueres tal any, va néixer aquí, no? Vau trobar la casa, vau trobar la casa dels tres personatges il·lustres?
I vam fer una gincama fotogràfica i una gincama matemàtica.
Explica'm això de gincama fotogràfica i matemàtica. Que xulo, no?
La matemàtica la va crear en
Daulofeu.
Ah, clar, perquè ell, la matemàtica de la història, no? Que a través de la matemàtica predia, doncs
d'aquí 1.700 anys què passaria?
Sí, sí, i com ho feia això? Perquè, clar, unes operacions matemàtiques complicades, no?
I tot el que va dir actualment s'ha aconseguit i s'ha fet.
De moment s'està complicant.
El que preveia.
I el teatre va sortir molt bé.
Vau fer un teatre per explicar a Daulofeu, la història. Bé, heu fet feina de periodistes, jo deia. Perquè això va començar que jo us vaig fer aquest encàrrec, recordo, no sé si era el dia 2 de juliol, i en 3 setmanes heu fet molta feina. El dia 1 de juliol, el primer dia del casal. I què vau pensar aquell dia?
Aquell dia vam pensar que seria una oportunitat gran per nosaltres.
Val, us vau prendre com...
Sortia a la ràdio de Catalunya.
De Vilafant, eh?
De Vilafant. Bueno,
penseu que estem Ràdio Vilafant, el company que us ha saludat abans, que està des dels estudis de Ràdio L'Escala, en Juanjo, la veu de Sant Joan, amb en Guillem Planagumà, i Ràdio Celrà, amb en Lluís Salabert. I a més a més, tenim dues emissores més, que són Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí, que també ens emeten el programa. O sigui que ens està escoltant molta gent, i tot això a través de la xarxa de comunicació local, doncs que ens enllaça uns als altres. I així la feina d'investigar, us ha entrat el coquet de buscar més informació, sí, a part de les feines que us han posat.
Puc dir una cosa?
Digues.
Que ens ha servit perquè només hi ha homes que són importants i les dones no són importants.
Que potser no són tan conegudes, no vols dir? Sí.
Ell vol dir que un dels personatges il·lustres que vam conèixer és Carme Guasch, i el valor que li donàvem era el fet de demostrar que també hi ha dones il·lustres de la ciutat de Figueres, sí, que no només són homes il·lustres. I llavors creiem que ha sigut un gran descobriment per molts d'ells, que sabien que hi havia una escola però no coneixien qui era, i així han descobert que és una bona poetesa.
Ara us anava a preguntar, què feia Carme Guasch i Darné?
Era poeta.
Era poeta.
I escriptora.
I va guanyar el premi de Víctor Català.
El 1988.
Relacionat amb l'Escala, això, Víctor Català, Juanjo, un personatge il·lustre de l'Escala, Víctor Català.
Sí, és espectacular, perquè m'estic quedant sorprenent del molt que saben de tot aquest tema de la història. És molt bé, molt interessant.
I tot això ho han après, Juanjo, jocs... Jo m'hagués agradat fer la gincama matemàtica.
Ho feia només amb jocs, no fèiem com si fos avorrit escriure, buscar a l'ordinador, bueno, també fèiem, però...
Clar, i a més suposo que heu hagut de fer treball en equip.
Sí.
I això és complicat, Nosaltres que fem un programa en equip i a més no ens veiem uns als altres.
I després amb aquesta calor.
La calor, això afecta en tots els àmbits. Sí. Com us organitzàveu? Perquè hem dit que sou tres grups i cada grup li tocava un personatge il·lustre. Com és aquest treball en equip?
El meu grup va decidir Narcís Monturiol perquè...
Vau triar vosaltres?
Sí. Narcís Monturiol, perquè gràcies a ell podem veure el món aquàtic que hi ha abans de l'aigua, del mar...
Home, és que el submarí és xulo, l'Ictineu,
sí.
Eh?
I el meu grup va decidir Carme Guasch per... com es diu?
Per això de les dones que deia la Mireia?
Sí, i també perquè volíem saber més coses d'ella i per la poesia.
Clar, per la poesia. Llavors, potser la vau defensar amb el rap, no? La Carme Guasch, sí?
No,
amb
Narcís Monturiol.
I el meu grup va decidir l'Alexandre Daulofeu perquè els agradava poder saber què passaria d'aquí 1.700 anys per poder rectificar-ho. Per exemple, lo de les papereres, per exemple, si d'aquí uns quants anys no afectés més, intentéssim ara mateix canviar-ho.
Ah, vale, o sigui, per una mica intentar rectificar allò que havia predit Daulofeu, no?
I que sigui malament, i si és bo és millor per ell.
Molt bé, molt bé. Aquest treball en grup, us ha costat molt el què? Això de decidir, definir què fem, què no fem, no? No ha costat, Mireia?
Una mica més del que volen reconèixer. Sí. La veritat és que han fet una gran feina, com a equip educatiu estem molt orgullosos de tota la feina que han fet. Era un repte difícil, amb 4 setmanes aconseguir conèixer 3 personatges il·lustres de la ciutat i crear un talent show per escollir quin seria el millor. En un primer moment els hi feia molta vergonya sortir al teatre, ho van presentar a la Cate de
a la Figueres,
i tots tres ho van fer molt bé i el jurat va decidir que els tres es mereixien ser personatges il·lustres.
No hi va haver-hi cap guanyador, no? Sinó que va haver-hi un triple empat, podríem dir, no?
Van haver-hi tres guanyadors.
Molt bé, tres guanyadors. A més, expliqueu, a l'hora de defensar-ho, em comentaves tu que vau fer un rap, Adam, i què més, com ho vau defensar els altres?
I vam fer un teatre.
Un teatre vas fer.
Explicant com era Karma Wash i explicant les seves característiques.
I vosaltres?
El meu grup també va fer un teatre, però representant com si estigués en una classe i cadascú anava fent de protagonista. Per exemple, ho feia d'Alexander Dolofeu i anava dient les seves característiques i explicant una mica el que va fer durant la seva vida.
Clar, a més era farmacèutic,
sí.
Alexander Dolofeu.
I també va estudiar el Ramon Muntaner i de gran va ser professor en allà.
Ostres, carai, Déu-m'hi-do les coses que ens esteu descobrint avui d'aquests tres personatges, eh? Però potser Karma Wash us va costar una miqueta més, al ser
sí.
més recent, més actual,
sí.
Més anys que estava aquí entre nosaltres.
Sí.
Us va costar més, sí?
No està rup, sí.
Us va costar a trobar informació, no? Potser els personatges més d'Olofeu o Montoriol hi havia més informació, no?
I perquè era una mica difícil.
Era difícil.
No hi havia tanta informació com Narcís Monturiol i Alexander Dolofeu.
Però igualment ens vam esforçar i ho vam aconseguir.
Clar, això és
molt interessant. Vam fer treball en grup.
Clar, treball en grup. Clar, què considereu de com ha anat el treball en grup? Què us ha portat el treball en grup?
El treball en grup ens ha portat que...
Acosta't al micròfon. No hi estan acostumats, és la primera vegada que veniu a la ràdio, eh? Que sí?
Sí.
Sí. Podem conviure amb els altres companys i que hi ha moments que ens podem passar-ho bé.
I podem esforçar i fer treball en grup.
Mireia, la idea era aquesta, no? Que coneixessin aquests tres personatges figuerencs molt importants, fer un treball que potser podria semblar feixuc, però d'una manera diferent. S'ha aconseguit l'objectiu, s'han passat bé, això, com diuen ells. Sembla que sí, no?
Sí, la veritat és que des del casa meu a l'estiu fem una part al matí que seria com reforç escolar, on aquest any hem volgut treballar competències bàsiques i ho volíem fer a través d'un projecte de manera molt divertida i dinàmica, sobretot. I la veritat és que han treballat molt bé. Com us explicaven, hem fet gent que amb les matemàtiques, hem fet descobertes, hem anat a conèixer espais i hem fet investigació. I l'altre punt era la part de treballar per grups, el treball per projectes, que creiem que és molt important pels joves d'avui dia. I tot i que al principi va ser una mica difícil, la veritat és que ho han aconseguit, han fet un molt bon projecte i podem dir que hem assolit els objectius d'aquest casal.
Clar, el casal ha acabat ara i ara ja repreneu activitat ja a hivern, no? El projecte.
El casal acaba demà, divendres, fem 4 setmanes, però que va acabar la setmana que ve amb uns campaments de 4 dies. Marxem amb els joves 4 dies als Aiguamolls de l'Empordà, també fer una desconnexió, però un treball en equip també, ajudarem a fer un projecte en allà.
Has picat l'ullet, això vol dir que hi ha sorpreses en aquest
sempre
treball.
Sempre hi ha sorpreses en els campaments, és una activitat que els agrada molt, i amb això ens diguem bones vacances i ens tornem a trobar al setembre ja amb el centre obert.
Per seguir doncs, la tasca que feu, no? de reforç, d'ajuda, no? El suport en aquests joves que treballen doncs, a les seves escoles, però a part doncs, fan aquest reforç que feu inestimable des del casa meu, que els ajuda molt. Com es presenten aquests campaments, va? Alguna expectativa que tingueu? Com creieu que seran aquests campaments?
Passar-s'ho bé amb els companys i aprendre moltes coses.
Aprendre moltes coses. Us agrada molt aprendre o no?
Sí.
A vegades sembla que aprendre hagi de ser feixuc, eh?
Sí, de vegades sembla, però si ho fas no amb l'expressió de passar-t'ho malament i passar-t'ho bé fent jocs i això, passa com si fos més divertit i més fàcil d'aprendre.
I llavors de cara al setembre tots torneu a casa meu o alguns no? Sí?
Sí.
Jo seguiré.
Tu seguiràs. Clar, la diferència entre l'hivern i l'estiu, com la veieu?
A l'hivern tenim que estudiar més i l'hivern és... També estudiem pel matí, però fem més activitats i ens ho passem bé i fem excursions.
A l'estiu tu pots passar bé amb els companys i amb els de riure i amb els de treballar.
Clar, i potser és més distès, no?, l'estiu, que no pas l'hivern, que hi ha els deures de les classes, no?, uh-huh. I que potser s'han de fer...
De l'institut.
Més obligacions de l'institut, eh? Sí. Quina... No us ho he preguntat, però no sé si es pot dir quines edats teniu.
Sí.
Quines edats teniu, va?
Jo 12.
12. Tu?
13.
12.
13.
13.
Ells són el grup de 6è. Al cas meu, a l'hivern, al centre obert, treballen sobretot amb adolescents, nens i nenes joves que estan fent ESO, i a l'estiu el que fem és afegir el grup de 6è per preparar-los l'entrada a l'institut. O sigui que ells a partir del setembre descobriran què és el centre obert a l'hivern i clar, com es treballa o no es treballa. És veritat que la majoria d'ells tenen germans, coneixen l'espai, coneixen com es treballa, però ho viuran en
primera
persona a partir del setembre.
O sigui, ells encara no... Tu deus sí, no?, que estaves a l'institut, has fet primer?
No,
jo no. Entraràs a primer, tots entrareu a primer.
Sí.
I com... Clar, és un estiu important aquest per vosaltres, no?
Ja aniré perquè... a la Salle.
Aniràs a la Salle, ja ho teniu clar. Clar, jo ho penso, no? L'estiu de sisè, del pas de sisè a primer d'ESO, és un estiu doncs, no, que el disfrutes molt perquè faràs un canvi important. No sé com ho esteu vivint vosaltres, aquest pas cap a l'institut.
Bé, pas a la secundària.
El pas a la secundària, no us fa por?
Una mica.
Clar, però bueno, l'estiu ha servit doncs això per consolidar coneixements. Ja veureu, quan a l'institut es toqui Carme Guas o Narcís Munduriol o Deulofeu, traureu molt bones notes, no?
Sí.
Segurament.
I tant.
Però per treure bona nota tens que estudiar.
Molt bé. I l'esforç, no? Aquest...
Sí.
I teniu molt clar això, eh? Veig, Mireia, que heu fet bona feina aquest estiu, que els heu inculcat, no?, que cal treballar i que es pot passar-s'ho bé...
Ja està tens amb la feina.
Exacte. I una mica el premi d'aquest projecte que heu treballat dels personatges il·lustres era venir aquí a la ràdio.
En directe.
En directe. Què us sembla, això d'estar en directe aquí a la ràdio? Imposa o no?
A mi m'ha semblat molt bé perquè era una experiència per mi.
És una experiència, exacte.
Una experiència que pot ser única i donar les gràcies per haver-nos deixat vindre aquí per estar en directe i explicar sobre el que hem treballat aquest estiu.
Ja dic gràcies per l'oportunitat.
I vosaltres, què tal això d'estar a la ràdio?
A mi al principi estava una mica nerviosa, però quan... he començat a parlar del que hem fet en tot l'estiu amb el casa meu... M'he sentit com si...
Clar, perquè és fàcil, no? Sí. Perquè ja ho heu fet, eh? I tu, Déu?
Jo, perquè el nostre grup i tots els companys ens hem esforçat i això és la nostra sorpresa que ens ha donat.
Doncs clar, era venir a la ràdio i gaudir una mica. No sé, Juanjo, si tu els hi vols preguntar alguna coseta i si no, els hi farem... Els donarem un altre premi, va. Els hi vols preguntar
jo
alguna cosa?
Jo he estat una mica d'escolta perquè... Per part meva crec que hem de felicitar el casal del casa meu perquè hem fet una feina espectacular, perquè només sentint-los parlar ja veus que la feina està ben feta. Jo agrair-vos que també haguéssiu vingut al programa, nois, m'ho he passat molt bé, us he escoltat i penso que sou nois i noies superint. I que espero que seguiu amb moltes ganes d'aprendre, que no desapareixi mai, que això és molt important en la vida avui dia.
Doncs mira, aprofitem aquesta entrevista que ens han fet, ens han descobert Deulofeu, Munduriol i Carme Guasqui i Darner, i ara, va, us deixo triar una cançó, li poseu difícil a en Víctor, li demaneu
sí,
una cançó
sí.
I us la posareu, la que vulgueu. A veure si sou capaços de posar-vos d'acord, això serà difícil, aquí en directe.
Vinga, va, nois, podeu triar la cançó que vulgueu.
La que vulgueu, va.
Feina en equip,
La playa. Sí.
La playa, diuen per aquí.
No, es posen d'acord.
Se sent tot aquí, eh?
Sí, sí, en Víctor ho té tot controlat.
Ens pot posar la cançó del Noel que es diu Xina?
Aviam, si la busca...
Sí, va.
Ara, en Víctor l'està fent... Ha sigut un repte, això, en directe. En Víctor...
A Noel, Jota Balvin ni Azuna, si no...
Sí.
Doncs va, els hi posem i els hi dediquem. I des d'aquí, doncs, aprofitem aquesta entrevista que hem fet, aquests tres personatges que ens han descobert, perquè els companys de les altres emissores ja hi podeu anar pensant de portar-nos també algun personatge il·lustre per al mar i muntanya. Nosaltres posem aquest tema i els hi dediquem a aquests companys que ens han vingut a explicar avui doncs, la tasca que han fet en el casal del casa meu.
Oh, facilito me le pego y es que
yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la confraria de pescadors de la...
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré.
el programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Crispetes i acció, el millor cinema i les millors sèries.
Doncs sí, les millors sèries i el millor cinema, el que portem a cadascuna de les emissores, doncs fem una mica de repàs a aquesta hora, el que volem fer, repassar una mica la cartellera, tots plegats. Bé, si us sembla, començo jo. Guillem, et sembla bé que comenci jo?
Endavant, sisplau.
Doncs mira, s'estrena al Cat Cinemes, que recordem, ara que dic Cat Cinemes, penseu, escolteu bé, que ens queden mitja horeta del programa, estigueu ben atents perquè obrirem línies al tram final del programa i podeu guanyar, les dues primeres persones que truquin, guanyaran cadascuna una entrada per anar al Cat Cinemes de Figueres.
Que és gratis!
Exacte, com bé diu en Guillem. Doncs mira, si volen anar-hi aquesta setmana, doncs tenen d'estrenes una pel·lícula, una comèdia super empollona, dues estudiants responsables d'institut que fan el seu últim curs i s'adonen doncs, que han treballat tant que no han estat capaces de divertir-se. La típica pel·lícula de hem acabat el curs, anem a aprofitar l'estiu. Això que dèiem abans, no? Que l'estiu, quan acabes un curs i passes a una altra etapa, doncs és un estiu important. Després, dir-vos que hi ha una proposta interessant al Cat Cinemes per demà divendres. Maleïda 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a la Neto. A més, és una trobada amb el director d'aquesta pel·lícula a un quart de nou, a les 8:15 al Cat Cinema. O sigui que si us interessa aquest tema i a més voleu parlar amb el director, doncs ho podeu fer a un quart de nou aquest divendres. Més estrenes, que arriben avui a la cartellera, Midsommar, una parella d'Estats Units que no està passant pel seu millor moment, acudeix amb uns amics en aquesta ciutat, en aquest espai de Midsommar, un festival d'estiu que celebra els 90 anys en un lloc perdut de Suècia, i això aquí pot passar de tot. Més pel·lícules, Venganza bajo cero, ja el nom de la pel·lícula ja indica una mica per on aniran els trets. Un conductor de màquina llevaneu porta una vida trenca, la mort sobtada del seu fill fa que es vegi embolicat en una guerra entre narcotraficants armat només amb la maquinària pesada i a més la sort del principiant. L'emperador de París, sota l'imperi de Napoleó, François Vidocq, l'únic home que ha aconseguit escapar de les presons més grans del país, i és una llegenda dels baixos fons parisencs. Doncs aquesta aventura, no?, d'escapar-se de la presó. Si voleu, no us ve de gust anar a tancar-vos en un cine, doncs l'altra proposta cinematogràfica que tenim sobre la taula és el Cinema a la Fresca, a Roses, en el marc incomparable de la Ciutadella de Roses, el Cine Ciutadella, que faran la pel·lícula Call Me By Your Name aquest dijous 25, avui mateix, a la pantalla del Cine Ciutadella. Una proposta interessant que us permet gaudir de la fresca, depèn de quina nit faci, si fa una nit tropical d'aquestes que està fent últimament, doncs no serà tan fresquet. Doncs podeu gaudir d'aquest relat intimista d'amor d'estiu intens i a la vegada fugaç. Què millor que l'estiu veure una història d'amor d'aquestes així tranquil·les, doncs, per poder gaudir una nit d'estiu. Més cartellera, Guillem, en tens?
Guillem? Doncs jo us porto una cosa un pèl diferent a una cartellera, i és que jo crec que sóc una mica prescriptor musical, ja me les dono de prescriptor musical.
Va, t'ho comprem.
Us vull posar unes recomanacions musicals que són, doncs, bandes sonores de pel·lícules que a mi m'han marcat per algun motiu o altre, i alhora, doncs, mira, acompanyar-les d'un parell de curiositats en relació a aquestes bandes sonores. Quan parlem de bandes sonores, parlem de grans compositors, no? Parlem dels grans compositors de la història del cinema, John Williams, Hans Zimmer, no? Ennio Morricone. Parlem de compositors, doncs,
grans
bandes sonores, de Star Wars, del Rei León, com posàvem al principi del programa, no? D'aquestes pel·lícules, doncs, mítiques. Jo, però, soc molt més de pop, molt més modern. Vull posar-vos una sèrie de recomanacions.
Et comencem a conèixer.
Sí,
ja.
Doncs mira, si us sembla, la primera peça és una peça de l'Iggy Pop. A veure si el Víctor ens la pot posar uns segons i ara en parlem. Això que estem escoltant és una cançó que es diu Lust for Life, Passió per la vida, de l'Iggy Pop. És una cançó que es va estar escrita el 1977. És una cançó que als 2000, l'any 2000, 2004, perdó, a la Rolling Stone, la revista, la va qualificar com la 149 millor cançó de la història del rock, i és una cançó que va tenir una nova vida, perquè el 1996, any de naixement d'alguns de nosaltres, si no m'equivoco, el meu almenys, va tenir una nova vida quan Danny Boyle la va afegir a la banda sonora de la seva mítica pel·lícula Trainspotting. No sé si l'heu vist, la pel·lícula.
No l'he vist, però tinc moltes ganes de veure-la, perquè ja fa temps que la tinc pendent, perquè me n'han parlat molt i molt bé, que és com un clàssic, no?, Trainspotting.
Exacte, aquesta Trainspotting, no?, que relata una mica la Gran Bretanya dels anys 80-90, no?, d'aquesta cool Britània, no?, amb un argument, doncs, molt, molt clar d'una vida sense normes, no?, el personatge Mark Renton, no?, doncs es resumeix la seva vida amb una pregunta sempre, no?, per què triar un model de vida, no?, llavors viu entre... viu sense moral, viu sense feina, viu sense parella, i doncs l'únic que ha de fer és aconseguir alguna cosa per vendre, per pagar-se, no?, per poder-se pagar la seva addicció a l'heroïna. És una pel·lícula bastant també de canvis, de donar voltes a les coses, i aquesta cançó, no?, que justament doncs, és en un moment en el qual de la pel·lícula, doncs, el qual estan escapant, han fet alguna gambarreria, doncs em sembla que aquest Lust for Life de l'Iggy Pop relata molt bé a aquest moment. Si us sembla, l'acabem d'escoltar.
GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating.
Doncs això, aquest és Lust for Life de l'Iggy Pop, amb aquest una mica punky, no?, dels anys 90 a Anglaterra. Per mi, Trainspotting és una de les grans obres del cinema contemporani. Crec que és una pel·lícula que heu de veure. L'any passat en podíem veure aquest spin-off de la segona versió. Evidentment, doncs, com totes les segones parts, no són tan bones com la primera, tot i que té el seu encant. De fet, la pel·lícula de l'any passat, el 2017, encara també dirigida per Danny Boyle, el mateix director, recuperava alguna de les peces, no aquesta, però sí algunes altres, de Brian Eno, per exemple, també, doncs, que en forma part la banda sonora. I venim a casa, aviam si us sona això que sona ara.
Quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res.
És la Sílvia Pérez Cruz, Guillem.
Oh, quin sacrilegi que acabes de dir.
No ho sé, no ho sé, és que no ho sé. Jo
no
desconec. No,
entenc la comparació.
La confusió, al més o menys, m'hi ha fet pensar, perdoneu,
La veu que sona és la Maria Arnal, acompanyada a la guitarra del Marcel Vegés en el projecte duo que tenen. És ben evident, doncs, que puguis tenir aquesta confusió, no tan sols per veu, són similars.
Va, no vaig tan desencaminada,
Per posar en escena. Per mi són conceptes molt diferents, jo sóc molt fan de les dues, de la Maria Arnal i de la Sílvia Pérez Cruz, però em sembla que fan coses diferents, sobretot també, no tan sols a nivell d'estil. Aquesta cançó forma part del disc que traien el 2017, 45 cerebres i un corazón, un disc ple de filosofia, de nihilisme, però també de crítica, de voler recuperar certa memòria històrica del nostre país, i aquesta cançó en especial a la vida, no? Com aquest cant a la vida, com diu la cançó, una mica de celebrar els canvis, les coses que venen, l'escrivia això de la Maria Arnal, amb aquest disc que us deia, del 2017. I aquesta cançó està a la banda sonora d'una cançó que s'estrenava ara fa just un mes, gairebé el 28 de juny, una cançó una pel·lícula, de la qual, de fet, en vam parlar aquí a la cartellera, a la secció de cinema que fem al Mar i Muntanya. És una pel·lícula que es diu Els dies que vindran, la pel·lícula protagonitzada per David Verdaguer i la Maria Rodríguez, que són parella, dirigida per Marquès Marcet. És una pel·lícula que, més que aquí la curiositat en la cançó, m'agradaria parlar de la curiositat en mateix, que és la pel·lícula. La pel·lícula parla de l'embaràs, no?, que té la Maria Rodríguez, a la pel·lícula es diu Vir, amb la seva parella David Verdaguer. Però la història és que són parella a la pel·lícula, però també a la realitat.
La realitat.
No tan sols això, no tan sols això, sinó que l'embaràs és absolutament real. De fet, jo sóc bastant cinèfil, vaig poder anar a la presentació, a l'estrena en exclusiva que vam fer al Festival d'Autor de Barcelona, un mes o un mes i mig abans de l'estrena en cartellera, i allà, en el col·loqui doncs, final, de fet, van confessar, no?, que no tenien pensat fer aquesta pel·lícula. De fet, els actors i Marquès Marcet, el director, sinó que quan van saber doncs, que la Maria Rodríguez estava embarassada del David Verdaguer, van proposar a fer la vida a la pel·lícula. És una pel·lícula molt densa, realment és una de les pel·lícules que més m'han agradat d'aquest any, i realment parla d'aquests doncs, canvis, no?, que venen, aquesta ferocitat que té la vida, i realment us la recomano molt. Llavors, no sé si podem escoltar, Víctor, em sembla que ja s'ha acabat, però uns segons més a la vida de la Maria Arnal i el Marcel Bagés, que és aquesta zona, l'escena final de la pel·lícula, quan després comencen a sortir els crèdits, una mica doncs, amb aquesta reflexió final de, ostres, la vida pot donar moltes voltes, però al final l'hem de celebrar.
Nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant, un dia qualsevol, serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo la sang, em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot em és un sí.
I Guillem, quina altra curiositat musical relacionada amb el cinema ens portes?
Mira, doncs ens en tornem a anar a l'estranger, en aquest cas no a Anglaterra, sinó que als Estats Units, també a terra prolífica de cine, per parlar d'una banda sonora que segurament és la meva pel·lícula preferida, o almenys dintre del top 5 o top 10, si és que puc arribar a ser capaç de fer un top així. Estem parlant de El Club de la Lucha, Fight Club, aquesta pel·lícula del 99.
Clàssic, doncs, també.
Clàssic, protagonitzada per Brad Pitt, Edward Norton i Helena Bonham Carter, la pel·lícula del David Fincher, no? Aquesta també una mica distopia que parla de la divisió emocional i psicòtica que acaba tenint el personatge, el Tyler, no? Que acaba doncs, descobrint dins seu una segona personalitat que a la pel·lícula se'ns presenta com una altra persona. A mi m'agrada molt aquesta pel·lícula perquè la primera vegada que vaig veure amb aquest final em va explotar absolutament el cap, no? En el moment en què s'adona el personatge del Brad Pitt, el Tyler, en el que el seu company, no? El que doncs, en actor és l'Edward Norton, és la mateixa persona que ell i simplement està dins el seu cap, no? A l'última escena, quan estan destruint la ciutat en un pla malèfic per tirar-ho tots pels aires, heu de veure la pel·lícula, doncs s'entén aquest final, no?, de que són la mateixa persona, que en un mateix cervell comparteixen dues personalitats i conviuen. En aquest moment se'ns fa la pregunta de "Where is my mind?", on és la meva ment, i se'ns presenta en forma de cançó com aquesta que sona dels Pixies.
doncs, interessants propostes cinematogràfiques relacionades amb les seves bandes sonores que ens has posat avui, Guillem, gràcies. Si et sembla, obrim línies perquè tenim aquestes dues entrades que deia, doncs, no per veure aquestes pel·lícules que ens proposava en Guillem, que són més antigues, les podeu trobar a qualsevol de les plataformes, a part de la segona, que sí que és més nova. Us regalem dues entrades del Cat Cinemes, és a dir, una per la primera persona que truqui i una altra per la segona persona que truqui. Anem a recordar telèfons al 972 54 63 02.
972 54 63 02.
972 54 63 02.
Doncs mentre la gent que ens està escoltant, els nostres oients, truquen ràpidament per guanyar una d'aquestes dues entrades en joc, si us sembla, anem a escoltar un dels nostres crítics. Comencem per l'Último Crítico, des de Ràdio La Scala.
Hola, soy Sergio Nieto, también conocido como El Último Crítico, y estamos otra semana más para comentar los estrenos más destacados de la cartelera y una pequeña crítica sobre una película que se haya estrenado recientemente.
En primer lugar, hablaremos del estreno grande de esta semana, que es El Rey León, y no me refiero a la película de animación, sino a la nueva versión Disney realizada por CGI, donde esa será la única novedad, ya que tiene una pinta de copia y pega de la anterior versión que a mí personalmente no me llama nada la atención. En segundo lugar, tenemos una película para los amantes del terror, titulada Bosque Maldito, de producción irlandesa, y que cuenta la historia de un niño que desaparece una noche en el bosque de su casa rural, y al volver su madre descubrirá que el niño tiene por himno "Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así" y levantará las sospechas de que posiblemente su hijo no fue el que volvió aquella noche del bosque. Y en tercer lugar tenemos la película Utos de Julio, de producción noruega, y que trata del fatídico 22 de julio del 2011, donde Anders Breivik realizó un tiroteo en esa isla con la simple intención de cuanta más víctimas mejor. Todo está narrado por una protagonista llamada Kaya, y donde la originalidad está en que los 93 minutos de duración están contados en tiempo real. Sin duda, para mí, el estreno más interesante de esta semana. La crítica de esta semana, y para decepción de muchos, no será sobre la muñeca Repollo de Anabel Vuelve a Casa, sino que esta semana hablaré sobre la película documental Diego Maradona. El director Asif Kapadia completa su trilogía de documentales centrados en personajes desafortunados. Primero fue Ayrton Senna y después Amy Winehouse, para hablarnos de Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, que logró el éxito, pero pagando un precio enorme. Creo que es vital que diga desde el principio que esta es una película fantástica, incluso si no eres fanático del fútbol, ya que con las películas de Asif Kapadia se trata más del personaje central. Sí que hay una cantidad decente de imágenes sobre fútbol a lo largo de la película, pero se utiliza para ilustrar lo que impulsó a Maradona y lo que lo hizo triunfar. Admito que soy un poco joven para haber visto alguna vez imágenes en vivo de Diego Maradona en su apogeo. Para mí, él era el jugador hinchado de la Copa del Mundo del 94 o el hombre que hizo trampas en su camino hacia la victoria de la Copa del Mundo del año 1986. Solo después de ver el documental pude apreciar realmente lo genio que era. A lo largo de la película se hace evidente que esta es una lección muy definida, ya que representa la dualidad del hombre mismo. Por un lado tenemos a Diego, el chico tímido de una pequeña ciudad que solo quiere jugar a fútbol, que se siente incómodo con la adulación que se derramó sobre él. Luego está Maradona, el presumido fanfarrón creado para ser su personaje público. Una persona más grande que la vida que sucumbió a la bebida, la droga y las mujeres. Es realmente fascinante verlo, contado a través de entrevistas con el hombre mismo, Maradona, y con quienes lo conocen, y en ocasiones es completamente desgarrador las declaraciones que hacen sobre este jugador. Tan impresionante como ver a Maradona jugando en el campo de fútbol, su vida personal fue igualmente impresionante, mientras caía lentamente a una vida de abuso de sustancias. A lo largo de su estadía en Italia, se fue acercando lentamente a la Camorra, una familia del crimen local, mientras los buitres daban vueltas para reclamar al salvador del fútbol en la ciudad de Nápoles. En definitiva, resumiendo, Diego Maradona es un retrato fascinante de la subida e inevitable caída de un genio, que es mucho más que un documental de fútbol. La película es una visión convincente que explora el precio real de la grandeza y la adulación sobre una persona que consigue el éxito máximo, y que recomiendo que todos los oyentes vayan a verla. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana, y como siempre avisaros de que estoy en Twitter con @elultimocritico, y siempre podéis visitar mi blog www.elultimocritico.com, donde podéis disfrutar de críticas como Serenity o la nueva de Critters, Critters Attack. Hasta la semana que viene con más cine.
Doncs aquesta era la crítica que ens acostava des de Ràdio La Scala amb l'Último Crítico. Ja tenim guanyadora, la saludem, si us sembla. Enhorabona, com et dius?
Maria.
Hola, Maria, enhorabona.
Moltes gràcies.
Saps quina pel·lícula aniràs a veure?
Iré a veure la pel·lícula, no sé quina, però, esclar, si tinc l'entrada...
Ah, perfecte.
L'he d'aprofitar, no?
Vale, saps amb qui aniràs? Saps amb qui aniràs?
Sí, mana.
Amb qui aniràs?
Amb qui? Amb el meu home, segurament.
Ah, molt bé, perfecte, sí. Doncs. A disfrutar-la, moltíssimes gràcies per escoltar-nos cada dia al Mani Muntanya. Des d'on ens truques?
Des de Vilatenim.
Des de Vilatenim. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Vinga, nosaltres... cada dia us escolto.
Perfecte, gràcies. Nosaltres seguim endavant, anem a escoltar la segona crítica del dia, en Jacint Casademont. La setmana passada no va poder estar amb nosaltres, ell mateix ens ho explicarà. I doncs s'ha dedicat a fer una capbussada per Netflix, pel que hi ha a les pel·lícules d'aquesta plataforma. Recordem els telèfons, que encara tenim una entrada per sortejar. 972-54-63-02, 972-54-63-02. Si voleu guanyar una entrada de cinema pel Cat Cinemes per anar a veure qualsevol d'aquestes pel·lícules que us hem explicat avui a la cartellera, doncs ja ho sabeu, només heu de trucar i nosaltres, mentre escoltem en Jacint Casademont, el nostre crític aquí a Ràdio Vilafant, doncs us agafarem la trucada i us saludarem en directe. Anem a escoltar en Jacint Casademont i si voleu guanyar aquesta entrada, ja ho sabeu, truqueu.
Bones, amics i amigues, torno a estar aquí. Degut a un maleït virus, us vaig fer el salt la setmana passada i em sap molt greu, i és que a més no vaig poder trepitjar cap sala de cinema i estic amb aquesta veu que no vaig enlloc. Però bé, per això em vaig permetre estar al llit delirant i veure moltes pel·lícules, sèries i documentals per les plataformes streaming, que són les nostres millors amigues actualment. I una d'elles, i potser de les estrenes més interessants, el documental que Netflix sobre el grup infantil Parchís. Tot i que per edat jo no els vaig viure en primera persona, no vaig escoltar les seves cançons, no vaig ballar les seves cançons, no vaig gaudir d'aquest fenomen fan, sí que en sabia alguna cosa d'aquesta formació, però esclar, una mica de segones, de buides, a través de Cachitos i Roy Cromo i coses així. Però després de veure aquesta producció n'he pogut fer una idea general de tot plegat. Molt s'ha comentat sobre ella, volguem veure-hi més morbo del que realment s'hi plasma. Perquè la veritat, amics, és un documental que tampoc intenta ficar el dit a la llaga en excés. Aquí ens queda clar que els nens van ser explotats, que això és molt lleig, que els pares poc es preocupaven, que això també seria bastant lleig, o que alguns de la formació els va agafar en plena adolescència amb tot el que això comporta, que eren adolescents, que tampoc cal ficar el crit al cel perquè a certes edats s'interessessin per temes una mica sexuals, no? A partir d'aquí, res que no hagi passat en tota aquella banda amb cert èxit, i és que recordem que Parchís ho va petar molt a Espanya, però és que a Sud-amèrica es va convertir en un fenomen espectacular. Però la veritat és que tot plegat està bastant ben narrat, els testimonis dels protagonistes són molt interessants i els aspectes tècnics de la producció estan ben resolts, sense voler ser més que allò que és, un documental amb vocació comercial. Aquí no tenim un punt de vista autoral ni una visió molt concreta o molt clara del que ens vol venir a demostrar o a fer-nos veure, sinó que simplement és un repàs per com va ser allò des de la distància. La veritat és que benvingut sigui. Sembla que el documental torna a agafar força les nostres contrades, com ja va apuntar el Caso Alcácer, que també el vam veure aquí a Netflix, i que també tenim un altre cas com El Pionero d'HBO, on recorria la carrera Jesús Gil, i que també és un documental aquest sí molt, molt, molt ben fet, que la veritat val molt la pena. Però en general, tres documentals que retraten la història recent d'Espanya amb una molt bona qualitat i que a més de refrescar-nos la memòria o descobrir temes a noves generacions ens hauria de fer una mica reflexionar per no cometre els mateixos errors una altra vegada. Però què vols, amic? Som humans i la caguem sempre, constantment. Per això hi ha història, perquè la puguem cagar de nou. Bé, la setmana que ve espero poder trepitjar una sala de cinema i portar-vos una ressenya d'actualitat i tenir, com no, una millor veu, perquè aquesta veu no vaig enlloc. Bé, amics, una forta abraçada i fins la setmana vinent.
Doncs esperem que en Jacint es millori, recuperi la veu. Nosaltres, res, ens queda un minutet per fer tres consells publicitaris i ja acabem el programa. Nosaltres demà estarem a l'Escala, en persona, ens veurem les cares i farem el programa de demà. Anem a dir-los, anem a acomiadar-nos dels nostres companys, Juanjo López, des de Ràdio L'Escala. Demà ens tindràs aquí, eh? Ens escoltem demà, ens veiem demà.
I tant, quina alegria demà, eh? Estarem al costat de la platgeta ben còmodes, passant calor, això sí.
Perfecte. Perfecte. Guillem Planagumà, des de la veu de Sant Joan, ens escoltem demà.
Ens escoltem demà, un plaer, com sempre.
Perfecte. I Lluís Salabert, des de Ràdio Salrà, ens veiem demà? Ens escoltem demà? Com?
Sí, fins demà a l'Escala.
Perfecte, ens veiem demà. Doncs ja ho sabeu, demà estarem en directe des de l'Escala. Si ens voleu veure les cares, ja ho sabeu, veniu fins a l'Escala. Allà estarem els periodistes que formem part d'aquest projecte radiofònic del Mar i Muntanya, davant de mar, parlant de temes de l'Escala, descobrint l'Escala. Ens capbussarem a l'Escala, podem dir. Que passeu un molt bon dia. Ens retrobem demà i deixeu-me que digui adeu també a en Josep i en Víctor.
Adeu i fins demà.
Fins demà, doncs.
Fins demà ens veiem les cares en directe des de la platja de l'Escala.
Exacte, doncs que passeu molt bon dia. Adeu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitap. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Comença a pagar setembre. Avinguda Salvador Dalí, número 3 de Figueres.